Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Benvinguts, passant ja de les 12. Obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres. Making of, crítica cinematogràfica, estrenes de cinema. Ho fem com cada divendres, en companyia de l'Àngel Comas. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu, bé?
I l'Eva, perfectament. Eva, què tal?
Molt bé.
Tenim estrenes, no?
Tenim moltes estrenes.
Moltes.
Tenim quatre estrenes.
Un parell de setmanes ben bones.
I tant. Comencem, doncs, sense més preàmbuls. Estrenes, moltes, ja ho hem comentat. Anem a parlar de les estrenes de Cinesa i ho fem amb La Cumbre Escarlata.
Los fantasmas existen. Yo siempre los he visto.
Fantasmas. Nunca habría imaginado que escribieras sobre eso.
Son bastante buenos, de verdad.
¿En serio?
Verás, de donde yo vengo, los fantasmas no se toman a la ligera.
Entiendo tu fascinación por los Sharp.
Edith, esta es mi hermana.
Pero debes tener cuidado.
Siento como si hubiera un vínculo entre tu corazón y el mío.
Dirigida pel mexicà Guillermo del Toro, tenim com a protagonistes en aquesta història Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston i Charlie Hunnam. I de què parla, doncs, La Cumbre Escarlata? Doncs parla d'una tragèdia familiar, la tragèdia que pateix una escriptora incapaç de triar entre l'amor del seu amic de la infància i la temptació que representa un misteriós desconegut. En un intent per escapar dels fantasmes del passat, es troba de sobte en una casa molt misteriosa.
De fet, la protagonista de la pel·lícula és la casa, perquè les cases encantades, no sé si es diu, encisades, no, eh?
Encantades.
No, encantades, oi? Les cases encantades donen molt per al cinema. I el Guillermo del Toro és un home que sempre li han agradat les cases encantades i, a més, és un amant del cine i de la literatura fantàstica clàssica i surten en algunes de les seves pel·lícules. El Guillermo del Toro és un home que ha fet, per exemple, va sortir en una pel·lícula que es deia Cronos, molt modesta, a Mèxic, que va ser un gran èxit, i després ja va passar pràcticament a Hollywood. I sempre li agrada posar monstruets a les seves pel·lícules, de manera que surtin monstres que puguin fer lluir els efectes especials, com per exemple tenim l'Espillazo del Diablo, tenim el Hellboy i tenim el Laberinto del Fauno. Aleshores, aquesta pel·lícula, ell, doncs, fa gala de la seva afició per l'Edgar Allan Poe. L'Edgar Allan Poe té una pel·lícula, una novel·la que es diu La caiguda de la casa Usher, que és una novel·la que recomano perquè la casa té un protagonisme que realment no tenien a les novel·les. A la novel·la, les paraules de l'Edgar Allan Poe, doncs, fan que et sentis en un món que no havia somiat mai. Per exemple, la casa sua, però sua sang. Imagineu-vos això, clar, portat en imatges ja no és el mateix. Llavors el cinema ha fet diverses versions de la casa d'Usher, no vaig anomenar-les i molt menys. Llavors el Guillermo del Toro ho ha fet seu i ha agafat unes actrius molt potents, per dir-ho d'alguna manera, com a intèrprets, i ha fet una pel·lícula, doncs, de les seves. Ha tingut, suposo que, crítiques molt diverses, oi?
I tant. Dèiem d'aquesta fascinació de Guillermo del Toro per posar monstruets a les seves pel·lícules, tot i que el seu últim film va ser Pacific Rim, que va així com de guerra. Llavors també veiem, teníem projectes de sèries televisives com The Strain, que també hi ha monstruets, hi ha cadàvers, no avancem res més. I també, deies monstruets, doncs el proper treball que estrenarà el 2017 és com una versió de Pinocho, que pel que he pogut veure és una mica com un Pinocho una mica encantat, eh? No és un Pinocho
tan... És un home molt pervers.
Tan maco com el que ens ha pintat Disney. I de cara al 2018 té Pacific Rim 2, com diem sempre, Àngel, eh? Com els agrada estirar el xiclet als Estats Units, eh?
Ah, ja se sap. I la crítica què deia?
Doncs les crítiques diverses, per exemple, a Fotogrames ha encantat la pel·lícula, li han posat un 5 sobre 5, i en canvi a The Hollywood Reporter també deien que era... tenia una gran bellesa fotogràfica, d'estil, la casa, però no sorprèn ni fa por.
Mira,
una
pel·lícula
molt bona i una altra que no, com en dic jo, ni fred ni calent, eh?
Molt bé, doncs penso que m'aixaria per la informació.
Sí, sí. Anem a la següent pel·lícula que també podem veure a Cinesa, que és Marte.
Os garantizo que en algún momento todo puede irse al garete.
¡Listo!
Y vais a decir, se acabó.
¡Cuidado! ¡Juanmi!
Así es como termino.
Comandante, Mark está muerto.
¡Hay que irse ya!
Del director Ridley Scott y... tenim de protagonistes a Matt Damon, Jessica Chastain, que fa doblet, perquè també la veiem a La Cumbre Escarlata, i a Kate Mara, i parla d'una missió tripulada a Mart, on un astronauta és donat per mort després d'una ferotge tempesta. Ara el seu objectiu és intentar posar-se en contacte amb la Terra i dir-los que no està mort i que el vinguin a buscar, que s'ha perdut per Mart. Àngel, què podem dir de Ridley Scott?
De Ridley Scott podem dir que és un home que va començar molt bé fent cinema. Per exemple, és el director d'Alien i de Blade Runner, que són dues obres mestres de la ciència-ficció.
Odissea en el espacio, també? És seva?
No, és no. De Stanley Kubrick.
Ah, mira, m'he equivocat.
És un home que després de fer aquestes dues pel·lícules, doncs ha fet cine molt comercial, junt amb el seu germà, que ja s'ha mort, les seves pel·lícules dels darrers anys estan marcades per la comercialitat més que per la, diguem, la qualitat o la coherència de les seves obres anteriors. Ara passarà la història per Alien i per Blade Runner, però també és el director de Prometheus, per exemple, i el director de...
L'última d'Exodus, no? La de Dioses i Reyes?
També, també.
Que la vas anar a veure, que vam estar aquí comentant que teníem, sí, a la Maria Valverde allà... Sí. En el reparto.
És a dir, que té pel·lícules molt interessants, però darrerament busca més la comercialitat. També és El Reino de los Cielos, que es va rodar a Oscar, per exemple, una part. És un home que, diríem, que ja ha perdut la seva puresa inicial i s'ha posat en el cine comercial. De fet, aquesta pel·lícula és una versió moderna del Robinson Crusoe. Un home es perd a l'espai, el Robinson Crusoe està en una illa, queda sol i després el rescaten, és el mateix. És a dir que, si vas a mirar, és una variant del cinema que també va fer una pel·lícula que es deia Nàufragos amb Tom Hanks, que era del Robinson Crusoe.
Sí.
I després a l'espai, doncs hi ha pel·lícules semblants, per exemple Moon, per exemple Gravity.
Gravity,
que
jo pensava en
no
Gravity.
Un, sinó dos, o un, no sé, depèn, perquè com que un era un fantasma, oi?
Ah! Moltes gràcies, Àngel Comer.
No, estic parlant de Gravity.
Sí,
no,
ja.
No, no estava parlant d'aquesta.
Per qui no l'hagi vist, del
no,
Clooney.
No, però Gravity ja ha passat.
No, de Gravity.
Era un fantasma, però no hi dic.
Tens ja, raó, ja ha passat. Fantasma. Qui no l'hagi vist, que s'aguanti.
Aquesta pel·lícula també ha tingut unes reaccions diferents. Segons... Mm-hmm. Clar, el Mark Damon és el Mark Damon, és un home que... té una personalitat i potser es menja la pel·lícula perquè se l'ha de menjar. I el Ridley Scott... jo diria que fa una versió nova del seu Alien, eliminant personatges secundaris, i li posa més efectes especials i aquestes coses. Jo és a dir que el Matt Damon, una curiositat, va rodar totes les seves escenes ell sol. Va estar 5 setmanes rodant les escenes i sense cap actor. Inclús les que surten amb els altres actors les va fer solet. I que, sí, és curiós, eh? I que el Ridley Scott, per estalviar, va utilitzar els mateixos decorats del Prometeu per fer la pel·lícula. I així li ha sortit una pel·lícula, doncs, que també ha tingut una gran diversitat d'opinions, oi?
Doncs sí, apa, deies per estalviar. Ja té delicte que a Ridley Scott li retallin pressupostos. tenint el nom que té.
No, però, és que, perdona, és que digues. Ell és productor de la pel·lícula, també.
Ah, i també volia, doncs, clar, estalviar. És
que,
clar,
és que
normal. Ridley
Scott és un home molt llest. És director, guionista, productor, tot domina tot, domina tot, i això és molt difícil en el cinema, perquè demostra que és una persona important.
Curiosament, la pel·lícula està basada en la novel·la del Andy Weir, que és un noi nord-americà que ha tingut molta sort, perquè és la seva primera novel·la que la va autopublicar el 2011 i Ridley Scott ja li ha fet una pel·lícula. Home, sí, però crec que no tots poden dir això, eh?
No, però és que, a més, hi ha una cosa complementària al que has dit, que ell la va publicar a Amazon, la novel·la, per $0.99 només, en sí, sí. forma d'e-book, i ha tingut tan gran èxit que el Ridley Scott es va interessar en ella.
S'ha
aquí, fixat. No, però aquí hi ha una cosa. Tu escrius una novel·la en castellà i fas això i no tens la mateixa acceptació que si l'escrius en anglès. Estem en el mercat anglès, en el camp nord-americà. Tu poses un llibre Amazon en anglès i tens més possibilitat que sigui en castellà. O
sí,
català,
o sigui que directament, sigui de la llengua que sigui, millor que ho facin directament en anglès, no? Així sí. com a mínim es
sí,
garantiran
aquí
el...
Aquí hi ha pocs noms que hagin triomfat a Amazon. Algun hi ha, algun autor o autora.
I ara, em sembla, ara que parlàvem de noms i d'originals, en aquest cas, a la pel·lícula que s'ha traduït com a Marte, tinc entès que s'ha fet la traducció canviant una mica la idea original, que és de Martian, mm-hmm. per evitar confusions amb el tema de la pel·lícula.
Del marciano. Sí. Això, l'Àngel, que és més anglòfon que nosaltres dos juntes, de la mateixa manera ha passat amb la Cumbre Escarlata, no?, que el nom...
Sí,
no
però això que dius tens raó, però això ja saps tu que els distribuïdors espanyols són d'una manera, no? Llavors el canvi de títols és una cosa bastant normal, perquè ells pensen que sí, serà més comercial, perquè per dir el marciano tampoc, ara clar, el marciano que dius ets un marcià i té unes connotacions potser despectives,
diferents.
No?
Ah, doncs, sí, les no crítiques a El País diuen que el film fuig d'allò transcendental per poder injectar amb eficàcia el virus de l'emoció. Scott torna a endinsar-se en els mecanismes del futur amb la mà ferma en la bandera de l'entreteniment, i a Cinemania diuen que és pur entreteniment del bo, un encreuament entre Gravity i Space Cowboys.
És que,
potenciat pel carisma de Matt Damon,
però
tu, afegeixo.
Però és que jo, Gravity em sembla bé, però Space Cowboys no té res a veure. Space Cowboys és una pel·lícula del Clint Eastwood que, en la
mira,
qual...
toca doncs de prop, que el Clint Eastwood t'agrada.
Sí, no, aquesta me la conec molt, la pel·lícula, i és una pel·lícula que en definitiva és una pel·lícula optimista de cara a la bellesa, perquè tots els personatges que surten són gent recuperada, gent gran, que tornen a sentir-se joves gràcies a una missió a l'espai que fan, però és que no té res a veure amb aquesta pel·lícula. Però noi...
Seguim amb les estrenes i ara ens n'anem a Yelmo, on podem veure La Cumbre Escarlata i Marte, però a més podem veure Los Miércoles No Existen.
Tengo que ser sincera contigo. Esto no fluye.
¿En qué?
Lo nuestro que no funciona. Es mejor que lo dejemos antes de que sea tarde. Antes de cenar incluso, ¿eh? Venga, hasta luego.
Pero...
yo solo quiero ser feliz, joder. Tener una mujer que me quiera. Tener una casa con jardín, hijos.
Que esto no es un piso, esto es un paritorio. Tú me quieres meter aquí a la fuerza y ponerme a parir como una coneja.
No puedo conformarme solo con tolerarnos.
Lo que quiero es que estés loco por mí.
Solo quiero verte.
Pablo, que esto se ha acabado.
Los Miércoles No Existen, aquesta pel·lícula espanyola de Peris Romano, on hi trobarem cares conegudes com Eduardo Noriega, Inma Cuesta, Alexandra Jiménez, Gorka Ochoa o també Andrea Duro i Maria León o William Miller. Parlem, doncs, de Los Miércoles No Existen. És que la Patricia surt amb el César, però ell no ha pogut oblidar la mare, que és la seva nòvia de tota la vida, que el va deixar just després de demanar-li que es casés amb ell. I el millor amic del César, el Hugo, està decidit a animar-lo i una nit de festa coneixen a la Paula.
És una típica comèdia, direm madrilenya, per dir-ho, no espanyola, perquè, clar... tot ho centrem naturalment a Espanya, centrem a Madrid, no? I no és així, no? Amb números musicals, és una comèdia sentimental que té números musicals que recorda una mica a l'altre lado de la cama i aquestes coses. El director és la seva òpera prima com a llargmetratge, ha fet diferents curts i no sé res més, la veritat.
Sí, sí, a Peris Romano tenim el seu primer llargmetratge, perquè després només té curts, Time After Time, i En Plan Romántico, que també tenien com un caire de comèdia romàntica, aquesta temàtica, doncs l'ha tractat en diversos curs i també ha estat ficat en algunes sèries online, en altres projectes, però aquest sí, seria el seu primer llargmetratge amb 37 anys.
La comèdia, diguem, madrilenya és un subgènere que un hi entra o un no hi entra, si són pel·lícules d'un gènere que s'hi sembla molt a les sèries televisives que fan a Madrid, també, que no tenen res a veure amb les sèries televisives, ni les comèdies televisives que es fan a Catalunya, no té res a veure. Els personatges són diferents.
Mm-hmm. Les crítiques, doncs, n'hem trobat una, la del diari El País, que deien elegància en la posada en escena que ha fet Peri Romano i la seva capacitat per compondre dilemes sentimentals carregats de sorna porten a la pel·lícula a una simpatia general que domina tot i la desigualtat de les situacions.
Doncs mira, una pel·lícula simpàtica està bé, no?
Simpàtica per anar a passar l'estona.
Això mateix.
Com aquella de... Ara no me recordo. La del Dani Rovira i la Maria Valverde. La vaig anar a veure, aquella...
El Xopello dos Vascos?
No, aquesta era amb la Clara Lago. La última, la de la que s'havien de casar. Que s'anaven a casar a Anglaterra, a Londres. Sí. Ara nunca, gràcies, Cuellar, gràcies.
Era simpàtica.
Sí, simpàtica, per passar l'estona. Seguim amb més estrenes, perquè aquesta és una estrena que havia de ser, que s'havia d'estrenar fa uns dies i finalment s'ha estrenat avui, El rei de l'Havana, que la podem veure a Yelmo i a Cinesa.
¿Qué te hicieron? ¿Por qué los mataste?
Yo no maté a nadie.
Me mira con esa cara de mono, ¿eh?
Éramos pobres en un país pobre. Solo podíamos cingar y comer de vez en cuando.
Doncs director Agustí Villaronga parla doncs al rei de l'Havana de la Cuba dels anys 90 on el Reinaldo s'escapa del correccional i tracta de sobreviure pels carrers de l'Havana.
Una pel·lícula molt difícil, una pel·lícula que està basada en una novel·la del Juan Gutiérrez i és una pel·lícula molt difícil, molt dura en alguns moments i que no pot agradar a tothom perquè els temes que es tracta, encara que es tracti amb una barreja de comèdia i melodrama, doncs són molt difícils. En Villaronga és un home que sempre li agrada les pel·lícules difícils. No obstant, va dirigir Pa Negre, que va ser un gran èxit, que no era el mateix. Però aquesta pel·lícula sembla que torni als seus orígens, com feien pel·lícules com El mar, que eren pel·lícules doncs, que tractava temes com l'homosexualitat, el mar. Aquí tracta també de la marginació social, de la prostitució, etc. És una pel·lícula molt dura, que ha tingut moltes dificultats per estrenar-se, malgrat que Sant Sebastià, la seva actriu principal, Jordaica Arosa,
Jordán Cariosa,
va guanyar el premi a la millor interpretació, que va fer un número a la gala d'acomiadament del festival, que es va menjar tota la gent, però d'una manera molt, molt llatinoamericana. La pel·lícula és una coproducció de Catalunya amb la República Dominicana.
Mm-hmm. Doncs si anem a les crítiques, per exemple, a El Mundo no ha agradat gaire perquè diuen que és fallida, estrident i per moments que no s'entén, una pel·lícula desestructurada i inconexa. També a El País, en canvi, Jordi Costa diu que és crua però també marcada per la tendresa, una pel·lícula arriscada en clau grotesca i tragicòmica, un registre que el cineasta mai havia tantejat, però que capea el temporal, que en diuen, de bona manera, que ho resol bé.
En Jordi Costa és d'aquí, coneix molt bé el Villaronga, l'altre no el coneix tan bé.
Mira, no el deu conèixer tan bé. El que dius, que desperta, doncs, disparitat
d'opinions.
Sí, és
una pel·lícula que desperta passions contraposades.
Passion.
I una pel·lícula la podem veure a Yelmo i a Cinesa, no?
La podem veure a Yelmo i a Cinesa i dèiem que s'havia d'estrenar fa uns dies, però finalment s'estrenarà.
Sí, s'estrenarà. Sí, que s'estrenarà el 26 de setembre, i no sé per què, jo crec que perquè va tenir... Bueno, no, és que el 26 de setembre es van estrenar pel·lícules molt importants i van dir, ja l'estrenarem més endavant per no competir. I el que passa que també aquesta setmana té pel·lícules molt importants per competir. Mira, són coses del cine.
Sí. Has vist?
Doncs aquí ja tenim tota la proposta cinematogràfica per al cap de setmana, que podem anar a veure tant a Yelmo com a Cinesa, com us hem indicat. I ens queden uns minutets per parlar del Festival de Sitges.
Festival de Sitges, que aviat tancarà, i aquest any...
Demà passat.
Demà passat. Hi ha propostes també, èxit de convocatòria... També han fet una aposta per estrenar capítols de sèries. Diuen que l'any que ve també volen donar potenciar molt més l'espai de sèries. I bé, aquest any... L'Àngel ens pot parlar una mica més de Sitges, no d'aquest any, sinó de Sitges en
general. No vull parlar perquè els mitjans ja fan més que jo. El que dius tu és veritat. Les sèries televisives actualment, sobretot d'investigació, policiaques, de terror, per exemple, aquesta, ara estan fent aquesta dels morts vivents, aquesta
la francesa?
No,
The Walking Dead?
Sí. Mm. No sé si es diu així, em sembla que li han canviat el nom, però és igual. Això és una mostra de que Sitges és un festival que s'ajusta al pas del temps. Això, a partir d'una certa època, es va ajustar al pas del temps. Abans no, abans era més clàssic de cinema fantàstic i de terror. El Festival de Sitges, recordem que es va començar el 1967 i el va crear un fotògraf de Sitges que es deia Antonio Ràfales, que tenia una tenda de fotografia, i llavors va muntar un festival. I llavors van estar molts anys portant-lo, ell el va portar, no sé, 14 o 15 anys, fins que alguna persona molt llesta va dir, carai, això pot ser el Festival de Cinema de Catalunya. I aleshores el Festival de Sitges no, és molt més que un festival de terror i ciència-ficció, perquè aquí està, és el gran festival de Catalunya. Aquí es passen totes les novetats del cinema català, per exemple, i les retrospectives, que són estupendes, cada any hi ha de retrospectives. I, per exemple, hi ha una secció que es diu Seven Chances. Seven Chances és una pel·lícula del Buster Keaton, i la van utilitzar el títol perquè són 7 oportunitats de veure pel·lícules que mai es veuran a Espanya. Les escolleixen els crítics de l'Associació de Crítics de Catalunya i aleshores les presenten els mateixos crítics i mai es veuran a Espanya. És un festival, jo diria, multidisciplinari que li fa poc favor al que tothom pensa que és un festival de cine de terror. I penso que és un festival molt important, i aquest any presenten llibres, fan taules rodones, i també hi ha festetes, com per exemple el que es diu la marxa dels monstres.
Sí, la Zombie Walk.
El Zombie Walk, que això està molt bé perquè li dona un ambient... És a dir, que aprofita la cosa del terror per ser un gran festival de cinema i està considerat un dels millors del món amb el seu gènere.
Àngel, doncs jo tinc una pregunta. Per l'altre dia em mirava per curiositat quins festivals estaven dins d'aquella categoria que estàvem parlant. Categoria A, que tenia la A... Quina lletra era? L'A, oi?
No, però aquest és especialitzat, aquest.
Clar, jo no em preguntava, doncs per què el Festival de Sitges no ho sé.
No té categoria? No, perquè és especialitzat.
Ah.
És a dir, la Federació de Festivals té categoria A i després venen especialitzats. I de cinema fantàstic, sembla que n'hi ha una a Bèlgica o una altra, però el Sitges...
Però el de Sitges el supera.
És el número 1.
D'acord, val. Doncs el dubte ja està resolt, però no ho sabia. Dic, mira, anem a preguntar a l'Àngel que ho sap.
No, per això dels festivals, els cinc i les categories, un dia, si vols, en parlem amb més.
En parlem amb més calma.
Perquè és com la FIFA, però es diu FIAF, i a mi sempre em recorda la FIFA.
Que no està...
Imagina't, tu fies de la FIFA?
No.
Però jo tampoc em fio de la
FIFA. Mira com està, si ara truques a la porta no obre ningú.
Ah, sí? Pues a la porta dels festivals tampoc, perquè em sembla que només hi ha una persona, un president i una secretària, i tampoc estan a full time.
Molt bé, doncs dit això, arribem al final de l'espai. L'Àngel l'esperem la setmana que ve?
Sí.
T'esperem la setmana que ve.
L'esperem la setmana que ve.
Moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau. Adéu.
Thank you.
Sant Cugat a Fons.